Gips, ja tornem a estar aquí un dia més amb balades a Ràdio Bala, el 106.4 de la freqüència modulada, la Ràdio Lliure de Manresa. Aquí tornem a estar a les Tres Maries un cop més, fent un programa perquè el degusteu i l'assaboriu durant aquesta horeta que tenim cada 15 dies aquí amb vosaltres. I bé, estem aquí la Llimona portant els mandos de la nau. Què tal, Llimona?
Very good.
Benvinguda. Benvinguda.
Moltes gràcies. Molt agraïda.
I també tenim la Col. Com anem?
Molt bé, bona tarda.
I també la Seba, òbviament. Doncs bé, de què parlarem avui, Col? Què portem al programa?
Doncs en la nostra recerca de temes, doncs mira, vam decidir de parlar una mica del llenguatge no sexista als mitjans de comunicació. Per exemple, aquest és un mitjà de comunicació, no? Uh-huh. I el per què? Doncs una mica arrel de que algunes de nosaltres vam anar a la trobada de ràdios lliures que es va fer a principis de setembre, a prop de a les afores de Girona. Doncs bueno, això també un dels tallers que es va fer en aquestes trobades, doncs era una mica parlar sobre el llenguatge, el tractament del llenguatge a la ràdio i sobretot doncs, en un mitjà com és la Ràdio Lliure. No? I això doncs, ens va fer pensar d'abordar aquest tema aquí a les embalades. També m'agradaria una mica fer menció a la nostra companya de Rebeldes sin Sombres, que és la que ens ha obert moltes idees i moltes preguntes i moltes qüestions per poder parlar d'aquest tema. I una mica, doncs, això serà el tema d'avui.
Perquè la veritat és que és un tema no resolt fins i tot dintre dels propis moviments que s'autodenominen feministes. O sigui que és un tema que ens queda molt per fer, ens queda molta feina i no ja en els mitjans convencionals o comercials, sinó també dintre dels nostres propis mitjans és una feina que tenim pendent i per tant que cal anar repetint i actualitzant. O sigui que jo crec que és un tema d'actualitat. Molt bé, doncs posem una cançoneta, no sé si ens la vols presentar, Llimona, i tirarem milles amb aquest tema del llenguatge no sexista als mitjans de comunicació.
Després, així deixem que la gent pensi una mica.
Thank you. reviento.
En qualsevol àmbit, fora bo intentar evitar en la redacció dels textos usos innecessàriament sexistes. Tant en la llengua catalana com en la castellana s'ha normalitzat l'ús de les formes masculines per fer referència a persones i col·lectius de manera genèrica. Aquest fet ha comportat l'elaboració de discursos en què les dones no hi són presents. Per tal d'evitar el sexisme en el llenguatge, s'hauria de garantir la igualtat en aquest camp i adaptar la llengua a les necessitats dels nostres temps. Així doncs, s'hauria d'evitar sempre que sigui possible el masculí com a genèric i incorporar d'aquesta manera la presència de les dones en els textos redactats. I aquí som i aquí tenim el tema. Aleshores, doncs, comencem una miqueta, no, Seba, amb aquests textos que hem escollit.
Som-hi, doncs. El feminismo es también una cuestión de lenguaje. Se pretende desmantelar el carácter androcéntrico, sexista y heteronormativo de lo que llamamos el lenguaje del amo. La lengua debe ser vista como uno de los mecanismos para perpetuar relaciones sociales asimétricas que le otorgan voz a la experiencia masculina e invisibilizan la femenina. Se usa el género masculino como neutro, como si abarcara ambos géneros. Esta regla gramatical refleja una visión del mundo centrada en lo masculino y se transmite con fuerza en la institución escolar sin ninguna reflexión. El reforzamiento de los valores sociales hegemónicos se efectúa vía el lenguaje. Así, su mentada neutralidad no es más que una ilusión, creada a partir de operaciones y dispositivos del orden hegemónico patriarcal. El uso masculino del lenguaje necesita ser analizado como uno de los burkas de la sociedad falocéntrica ha creado y que nos impide ver lo que hay detrás de las palabras. La diferencia sexual también está presente en la lengua, porque está representada el mundo, un mundo en el que un sexo silencia al otro. Pretender un lenguaje neutro es nombrar en falso, no nombrar lo que es designar como masculino lo que en realidad es femenino. Así, el pretendido genérico masculino lo que hace es sumirnos en otro, que es el hombre. La lengua expresa las tradiciones patriarcales de quienes hablan. Los usos misóginos del léxico y de la gramática pretenden simplificarnos y simplificar las palabras y sus contenidos. En esta especie de como si se terminara mutilando a la humanidad, ya que una parte sustancial de ella no es nombrada. Así las mujeres somos devoradas en una operación que se postula inofensiva, neutral, genérica e inclusiva. Y este acto violento y cotidiano termina desidentificándonos individualmente y colectivamente. Bueno.
Ahí queda eso, ¿eh?
Sí. Sí, una miqueta al que ens agradava d'aquest text i per això l'hem triat pel programa. També és el tema de l'invisibilitat, no? De quan no es nombren les coses, acaben per no existir, no? És allò que diuen de que fins i tot una mentida dita mil vegades acaba sent veritat. Doncs també fent el paral·lelisme, una cosa que no es menciona en cap moment acaba per desaparèixer.
I per no existir.
I una mica el text fa referència a això. Si en un lèxic se suprimeix sistemàticament el femení, la figura femenina, s'acaba invisibilitzant d'una forma total. No sé què en penseu vosaltres, si us ha ressonat alguna cosa d'aquest trosset de text, amb què ens quedaríem una miqueta.
Sí, jo el que volia dir sobretot és que el fet de fer com èmfasi, no, en la necessitat i en la importància de tenir un llenguatge que no sigui sexista, que no sigui genèric, que no englobi a tothom de la mateixa manera, no només per la visibilització que es fa, no, de l'aparença. A més, a mi em venien preguntes que en realitat no és que tingui la resposta, però bueno, que pensava que era un bon tema per parlar i per poder posar aquí sobre la taula, era en quin moment i des de quan, no? Per què s'ha masculinitzat tot tant? I per què ara hi ha molta gent que té por a que es feminitzi el llenguatge, no? Quan en realitat no és això el que ara de moment crec jo que s'està buscant o que és la necessitat que hi ha en la societat. És a dir, si nosaltres eduquem a la canalla, és a dir, normalment es diria, si nosaltres eduquem els nostres fills, quan seria tan fàcil com dir, si eduquem a la canalla, sabent que es poden ficar, vull dir que les paraules són meravelloses, són enormes, són moltíssimes i podem buscar i trobar paraules que identifiquin cada cosa i que visibilitzin i que li donguin i que posin a les coses en el seu lloc. Aleshores, no és feminitzar el llenguatge com molta gent arriba a dir i té com aquesta por, no? Aleshores, jo crec que és bastant... No, la pregunta era més des de quan i per què? Per què hem començat a... Per què es va començar a masculinitzar tot el llenguatge i d'aquesta manera i tothom ho va integrar? Perquè segurament això a partir d'algun moment, no? No crec que sigui tan difícil ni tan complicat que les persones tornem a integrar això i a més fins i tot les dones. Vull dir, és que hi ha moltíssimes dones que sempre parlen en masculí, no? Que t'estan explicant perquè jo mateix, perquè jo no sé què. Bueno, no sé si això una filòloga diria que és correcte o no és correcte, perquè jo no ho sé, però sí que no és tan complicat ni tan difícil i que això ho puguin integrar, no? La nostra canalla, doncs també. A més, hem vist que hi ha moltes guies institucionalitzades, és a dir, que des del món acadèmic ja fa en els anys 90 que es va detectar que això es podia, és a dir, que maco, no? De seguida es fan llibres amb bones pràctiques i es gasten diners públics per fer, perquè des de les institucions, no? Quan hem buscat hem vist que sempre que hem trobat coses molt a nivell acadèmic, no? És a dir, s'han gastat diners per buscar paraules que es poden, però després no es fa res, és a dir, a nivell educacional, a nivell escolar, no es fa res perquè la nostra canalla, que en realitat són el futur, una mica i puguin integrar això. I que no hi ha cap animaversió d'anar en contra de, sinó simplement de posar-li nom i cognom a moltes coses que no és tan difícil. Bueno, m'estic enriant.
Sí, no, és curiós el que comentes de la reticència, no? De la reticència també per part de moltes dones a... O fins i tot, més que reticència, és que fins i tot et corregeixen, no? Quan parles en femení. Totes, no, tots. I dius, ostres, no? Fins i tot són les mateixes dones que tenim integrat que el genèric, el que ens han vengut per genèric és el masculí, no? Ja el text ja deia, entre cometes, neutral, genèric, inclusiu, inofensiu, no? I de fet això és curiosa i per què tanta por, no? El que preguntaves tu mateixa de per què vol dir aquesta reticència, què vol dir aquesta por a canviar pel femení, no? Quan el femení podem ser les persones en comptes dels homes, no? Podem ser com la gent, podem ser...
Clar, i per això deia jo que a nivell institucional quan hem buscat hem vist que està tot com, no? Tots aquests protocols, aquestes coses de com s'hauria de fer, però... Sí. De què serveix, no? De que hagin posat, no? Que en comptes de tots es pot posar tothom o totes les persones, no? O en allò que llegíem abans. Aleshores, doncs, dius, en realitat de què? De què serveix? De res, perquè si estàs veient que tots els textos, no? Estan sempre en masculí, que i potser introduir un apunt més, que era allò que parlaves tu abans, no? Sobre el tema de que, bueno, que ja no és tant parlar en femení, sinó integrar, no? una forma de vida i una forma de, no? Una forma de fer, unes pràctiques que siguin més coherents, perquè en realitat, si tu ets una persona que parles tot en femení, però després tens aptituds masclistes, no?
Clar, sí, que dèiem que o sigui, no n'hi ha prou amb utilitzar el genèric femení, no? És el que comentaves tu, d'integrar aquestes pràctiques. I tampoc, vull dir, i el llenguatge no sexista no passa només per aplicar el femení, no? Hi ha com moltes expressions que no perquè històricament... Bueno, és que ho descont... Bueno, com bueno, és que no ho has de mirar tan, com es diu això, literalment, no? No, és que és una expressió popular. Bueno, una expressió popular, les expressions populars també es van canviant al llarg de la vida, no? Per mi el no sexisme també té a veure amb l'heteropatriarcat, en el sentit de que no només no sexista, sinó no homòfob, no? O sigui, el típic a donar pel cul, bueno, està a l'ordre del dia dintre del nostre propi món. O sigui, ja sortint-nos de l'academicisme o del que la Generalitat, els butlletins de llenguatge correcte puguin dir, dintre dels nostres propis cercles d'afinitat i cercles que es consideren feministes, doncs hi ha expressions que ostres, que posen la pell de gallina i realment es poden canviar, vull dir que no és com inevitable, no ho tenim a l'ADN aquestes expressions i requereix un esforç, però és un esforç que potser hauríem d'estar disposades a fer.
Sí. Clar, no, i nosaltres mateixes, perquè de vegades no tenim, no, si no agafes consciència d'una cosa no la pots canviar, no? És com es parlava en aquest taller de les trobades de ràdios lliures, no? Que es parlava molt de, fins i tot es van ficar exemples molt reveladors, no? Que era, no? I et deien coses com que sempre es diu que algú és collonut quan és molt bo, que no, una cosa és un cunyàs, no? Quan és una cosa molt inaguantable, i moltes més expressions, no? L'expressió de puta mare, etc. Vull dir,
sí.
Saps? Es referia també, si ens posem només com si diguessin sense entrar en el que seria com més exterior. Però bueno, això ve porta intrínsec moltes més coses, no? Uh-huh. I no sé si la Llimona volia intervenir, no t'he deixat poder.
Ah, no, bé, jo crec que el problema així una mica de base és que el llenguatge, com ha estat, bueno, tot el que és acadèmic, gramatical i tot això ha estat creat per homes, no? Llavors, clar, la cosa ha anat evolucionant, al principi no hi havia metgesses, s'han anat introduint vocabularis. No sé, jo crec que els lingüistes i mm-hmm. les lingüistes no s'han posat d'acord encara. Vull dir, hi ha un problema molt, molt greu de fons en el fet de que encara defensen la fórmula masculina per intentar englobar tot, no? Jo penso que una llengua no és estàtica, sinó que evoluciona com tot, no? Jo crec que ha d'adaptar-se als canvis, ha de ser flexible, ha de ser rica, plena, i tal com es van introduint nous vocabularis, també s'han de canviar aquestes formes, però jo crec que sí. Hi ha aquest problema, no? Que si de base els academicistes no són oberts a canviar totes aquestes coses, com a conseqüència a les escoles no s'ensenya, clar, és tot una roda, no? I bàsicament això és el que volia dir, no? Uh-huh. Jo crec que, bueno, abans se m'ha oblidat dir que de presentar la cançó, que era una cançó de Defcon 2 que es deia Ellos denunciaron, i ara per anar seguint desenvolupant el tema, doncs us posarem una cançó que aviam si endevineu de qui és, perquè hi ha una de les persones que ara està per aquí Manresa voltant.
La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré en la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se abren con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa, aunque lo olvide el tiempo pasa. En general, y a veces pesa, contracturada, espalda tiesa, de tanta mochila espesa, un día cargada por sorpresa. Recuerdo empezar, cómo se empieza, olvida un beso nervioso bajo la cama o la mesa. Descubrir el dolor como una musa, de venir montaña rusa, del infierno a las estrellas. Dibujar la primavera con mi mano entre las piernas, aún poder subir más alto escribiendo una escalera. Recuerdo tomar mi rumbo, sonrojarme ante dos rombos, reírme con los colegas entre patadas y cumbos. Convertir alpaca en polvo, conocerme dando tumbos, descubrir en las palabras un refugio, una lumbre, una escapada, tantos mundos. todos los mundos. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras. Que me alargaré hasta el alba, que me salvaron tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como balas, dame palabras. Que me alargaré hasta el alba, que me salvaron tus garras.
Salir del cajón, compartir. Sin vergüenzas, así.
Cabían 10.000 vidas en aquella habitación. Dosis de poesía, cada día mi ración. Pasión o distracción siempre escondidas. Un subidón de libertad que a duras penas compartía. El miedo a hablar de corazón era razón. Pa' hacer de ese cajón el esbozo de su prisión. Luego llegó la acción y en la emboscada. Encontré algunas hermanas, se cruzaron las miradas. Inventamos el amor y la ansiedad y la pereza. Cogimos fuerza en las piernas saltando muros y vallas. Seguía el rap en mi cabeza, buen canal para la violencia. Con paciencia me decía, ponte fuerte, arma te llama. No hay ciencia para entenderlo, cómo fluye la conciencia. Rimando como quien reza, hacerse devota, confesa. De esta guerra de miseria que nos puede en la carrera. Esta guerra que nos duele pero nos mantiene alerta. Y nos miran los señores de gris con sus carteras. Y comentan todos serios como gente que comenta. Que quisieran aún más celdas y cadenas pa' tanta fiera. Despiertan la era de la luna llena. A ratos dudo del camino escogido, tiempo perdido en el limbo de sin razón carcomido. Esto abolido, te miro, nos veo andar el camino. Nadie nos quita lo inventable, nadie nos quita lo vivido. Hoy, hoy no haremos lo que es debido.
Estàs escoltant Embalades!
Amb què?
Embalades! El programa de Ràdio Bala, del 106.4. Yes! Yeah! Yeah! Ballem a la pista!
Wow! Bueno, doncs, seguim aquí, com heu sentit. I parlant avui del tema del llenguatge no sexista...
Abans, perdona que et talli, ens va dir que ens diria qui...
És veritat,
la cançó.
Cert, cert.
Sí, sempre ens semblava passa que... el mateix. Sempre acabo presentant la cançó d'anterior quan abans de posar la següent. Això és terrible.
Bueno. És que no, t'ho deia, perdona que et talli, perquè resulta sí. Que quan ho has dit abans m'ha sonat a mi, que estic aquí amb tu a l'estudi, m'ha sonat a concurs, saps? Sí. És
vinga,
com,
va,
truqueu i animeu-vos a dir-nos de qui és aquesta cançó. I després, doncs, bueno, com a mínim, encara que no hi hagi de moment cap camiseta de regal ni coses així, doncs bueno, has de dir-nos qui són.
Vinga, va, són les Boca de Baba amb Palabras como balas.
Yeah. Ole.
Doncs ara sí. Ah, sí. Seguim aquí amb el tema que ens pertoca, que és el llenguatge no sexista en els mitjans de comunicació. I abans de continuar sí que volíem fer un aviso per a navegantes, que és que bé, segur que durant el programa a nosaltres se'ns escapen 1.300 vegades llenguatge sexista i dir que, bueno, que ens interessa el tema justament per això, perquè nosaltres no som unes expertes i perquè de... Bueno, Si ja ho sapiguéssim tot, potser el tema no ens interessaria tant, però sí que tenim molt camí per recórrer encara i per tant és fàcil que al llarg de les temporades d'Embalades doncs, es vegi que això, que intentem practicar aquest tipus de llenguatge però que ens queda bastant tretxo. I res, una mica modo de disculpes o de justificació que bé, la gràcia és anar aprenent i anar fent. I això és una ràdio lliure que fem por amor a l'arte. Vamos, ja està. Ja m'he quedat tranquil·la.
Molt bé. I dit això, doncs també, conforme van passant les cançons, ens anem adonant de petites coses. No hem fet menció de que aquests textos en els que ens estem basant una mica doncs, per fer la tertúlia d'avui sobre el llenguatge no sexista són unes recopilacions de bueno,
ja t'ho diré demà.
Sí, és que no sé si és un assaig, un llibre, què és això, però bueno, la recopilació es diu Hacia una pedagogía feminista, géneros y educación popular, de Pañuelos en rebeldía, 2007, Buenos Aires. Que si podeu buscar, pues, ho trobareu perquè jo ho he trobat.
Molt bé.
Bàsicament.
Molt bé. Llegeix-nos un altre cachito, a veure què ens explica.
I bueno, la recopilació és bastant llarga, el que passa és que bueno, hem seleccionat uns trossets a modo d'exemple i aquí van... Bueno, ja es comenceu a relaxar molt. I aquí van un altre tros.
És que no podem parlar tan sèriament. Que diu, tanta estona em desconcentro.
Que diu així.
Va.
El sistema de pensamiento occidental se caracteriza por ser un sistema bivalente, pero en el que los dos términos no tienen el mismo valor. Uno siempre es positivo y el otro negativo. Esta visión dicotómica conduce a una jerarquización de las partes. Los pares dicotómicos racional-emocional, varón-mujer, heterosexual-homosexual, blanco-negro. Todo ello sirve de ejemplo. La dicotomía es un hecho inherente a nuestra cultura. Es universal. Nuestra cultura, desde el lenguaje hasta la última manifestación contenida en ella, está organizada binariamente. Si relacionamos lo anterior con la idea de que la lengua, además de expresar la realidad, la estructura, condiciona y limita el pensamiento, la imaginación y el desarrollo social y cultural, podemos encontrar sugerentes ejemplos de la organización binaria y dicotómica en el significado y en los usos de las palabras. Cuentos como el de la Cenicienta, por ejemplo, estimulan la sumisión y la entrega de las mujeres, mientras que el gato con botas desarrolla el espíritu aventurero y audaz de los hombres. A lo largo de la historia, es más común encontrar la palabra bruja referente a un personaje femenino que la palabra sabia, aunque en ambos casos estamos hablando de alguien que tiene acceso a conocimientos poco comunes. En el primer caso, la connotación es negativa y en el segundo, positiva. Y es evidente que en la imaginación de las generaciones de niños y niñas que han escuchado esos relatos se perfila sabio como un hombre bueno y bruja como una mujer mala.
Bivalente.
Sí, bivalente, no ambivalente. No, bivalente. És a dir, tot en dualitat, no? Sí. Blanco-negro, hombre-mujer, no sé què.
Sí, realment, abans, així fora micros, també fèiem com una llista imaginària, no?, de paraules en femení i en masculí i quina connotació tenen, no? Que fins i tot, bueno, les més fàcils, no? Que serien zorra i zorro, no? Quina, només escoltant-la, vull dir, només escoltant ja tens una imatge de cada una d'elles, no?
No, clar, si és un zorro és que és una persona llesta, si és una zorra, que és una guarra.
Si és una persona fresca.
Que
o fins i tot el que mencionava el text, no? La bruja, que és diferent, que és un bruixot que una bruixa, no? En un conte infantil, un bruixot és algú, bueno, és com un mag, no? Una persona que té, doncs, poder, el veus envoltat de nens, no? El bruixot, així, un astrònom podria ser un bruixot. Una bruixa, òbviament, és la de la berruga, la de malèfica, no? I és la mateixa paraula en masculí i femení. El mateix ens passa amb moltes altres paraules i expressions, no? Què és una ama de casa i què és un amo de casa, no? Un amo de casa és el jefe, no? Una ama de casa és la dona que no té vida social i que està a casa netejant i traient les caques del nen. I no sé, i ja rizando el rizo una miqueta, arribaríem fins i tot a aquesta bivalència, no cal buscar-la amb personatges així de conte, sinó, o amb paraules menys usades, sinó fins i tot aquesta ambivalència es transmet amb el nostre llenguatge quotidià. I fins i tot les paraules nen i nena tenen connotacions molt diferents. Hi havia un bueno, per les xarxes socials corria un vídeo d'aquests així mig xorra, però que bueno, il·lustra una miqueta el que estem dient ara, que és que enfocaven a gent adulta i li deien corre com una nena, no? I bueno, i corrien, sí, escenificant, amb els braços amunt, movent molt el cap, movent com molt torpemente, no? Corre malament, no? I jo, bueno, com la idea era com si els haguessin dit corre com un nen, no haguessin fet aquest gest ridiculitzant a les nenes. Després els hi preguntaven a unes nenes, bueno, ja sabeu que tot això d'internet està totalment amanyat i res és veritat, però després s'enfocaven unes nenes i els deien corre com una nena, i les nenes corrien a muerte, no? Allà, com a tope, no? No fent una paròdia del que seria l'exercici físic, sinó com corrent bé, no? Però bueno, a pesar de del muntatge que pugui ser aquest petit sketch, no,
fet... No, potser volíem mostrar que amb els anys, no, totes aquestes nenes acaben pensant que corre com...
Sí, segurament.
No? Segurament sí, és això, segurament. No? Que de petites, no? Vull dir, no tenim aquesta concepció i amb els anys ens van educant...
Ens va entrant, no, la cosa?
Sí, jo crec que una mica també anava per aquí la cosa. Mm.
Però sí, sí, i tant. Jo crec que hi ha les dues parts i... O que una nena no té una imatge, i segurament per la curta edat, no té una imatge, com es diu, mal vista.
Distorsionada de si mateixa.
Sí, distorsionada de si mateixa o de baix, bueno, ja se m'entén, no? I és això, que fins i tot no cal anar a buscar els exemples del zorro i la zorra, sinó del niño i la niña, correr com un niño, correr com una niña, doncs ve a ser diferent.
No ploris com una nena.
Exacte. També. Sí, sí, sí.
Sí, no ploris, que els nens no ploren. Això ho he sentit jo també.
Sí, però no ploris com un nen és diferent que no ploris com una nena. O... Sí. Sí, o bueno...
Si és que no ploris com un nen, em sembla que no
ho diria.
Ja ni
existeix.
No,
sí.
Sí.
Sí. No ploris com no una nen.
Sí, però fins i tot amb aquestes paraules, que haurien de ser tan neutres i tan... Bueno, està denotant... El gènere, si és que el gènere existeix, que tot això seria, donaria per un altre programa, però bueno, entrant sense entrar en profunditat, podríem dir que és una paraula que purament distingeix el gènere, nen, nena, fins i tot aquestes dues paraules tenen connotacions diferents, que això ja és...
Ja diu molt.
Ja diu molt del nostre llenguatge diari. I també diu molt de la feina que ens queda per fer, no? El que comentava la companya Llimona, ostres, potser hi ha una edat en què encara no estem pervertides, no? D'alguna forma, de que encara donem a lo femení el pes que, o la importància que, no ho sé, això ja quedaria en suspenso pel debate.
No, bueno, estamos en ello, de fet... També aquí en aquesta recopilació, el que passa que no ho llegirem perquè és molt, molt, molt llarga, però també explicava, vull dir, que això ja en els anys 90 va començar i em feia gràcia jo quan ho llegia, perquè pensava, clar, si tot aquest rebombori de cuidar el llenguatge, no, ja va començar en els 90, estem en l'any que estem, ja ho sabem, per si no ho sabeu, estem a dia 10 d'octubre del 2014, en rigorosíssim directe, doncs, i ja veieu on estem, no? Uh-huh. Aleshores, doncs, voleu una cançoneta més?
Sí, sí, i tant. Home, ja que hem tingut aportacions...
La Llimona ens ha portat moltes cançons molt bones.
Sí, perquè hem de tornar a agrair un altre cop la participació, escolta, la manera de participar de molta gent així externa i que ens està ajudant és que ens van recomanant cançons i donarem prèmits.
Algun dia sí.
Prèmits.
Algun dia sí.
Ja
sí,
toca.
Sí. I també té molt sentit anar posant moltes cançons, perquè les cançons també són llenguatge i també, ostres, és a través de les cançons que moltes ens hem socialitzat, no? I...
A mi em feia molta gràcia perquè Mecano, no? Mm-hmm. Era una pava que sempre... amb aquella veueta tan fineta, sempre cantava en masculí.
Sí.
Sempre ben petita em sorprenia moltíssim.
Perquè les cançons les feia l'altre.
O Los Hermanos Cano.
Los Cano.
Però no sé, jo les hagués passat en femení.
Però és que Mecano és d'aquella època.
És d'antes.
És d'antes.
Però és estrany perquè...
No era tan abans. Sí, perdona.
No, però ara ja ens podem...
Bé, una miqueta més i prou.
Sí, una mica.
Solta't.
Però no, és que m'estaven recordant, l'Alejandro Sanz també té cançons.
El Josep Capdevila era aquest o no?
No, això era el Sergio Dalma.
El Sergio Dalma, és veritat.
Ja no te'n vagis tant. Aquest home, amb tot el que podria, amb tot el que comporta, vull dir, mm-hmm, pejorativament parlo, té cançons fetes que les canta ell en masculí, quan li passa amb un altre, les... les, si és una dona, les transformen en femení.
Ja, ja.
I cançons d'alt, cançons de cançons de cobla o cançons de flamenc o així, jo les he sentit en
castellà.
No, les he sentit
en Vivolente.
No marxeu, que acabem suant. I que estem amb micros, que no estem...
Va, va.
Les he sentit en masculí i en femení. Punto. Aparte. Mm.
Sí, també, és que ara començarem a fer propaganda de grups ja així, està, però bueno, sí. Deixem-ho aquí. Pons-nos una cançó que ens interessi i seguim parlant fora micros, tu.
Vinga, som-hi.
Avui anem a tard. Anem molt embalades, avui.
Sí, no?
Bueno, segueixes aquí, escoltant-nos i parlant de llenguatge no sexista. I l'Alba, ai, la nostra companya, avui anem fatal.
Embaladíssimes.
Embaladíssimes. Col, mira, et cedeixo la paraula perquè jo ja millor que em tanqui el micro.
Vale, doncs jo us feia com una proposta com d'una petita endevinalla. No sé si seria una endevinalla, igual és una dinàmica de grup. Però bueno, és igual. Jo us ho lleixo i després vosaltres el cobreu. És una proposta, eh? Antonio, padre de Roberto, un niño de 8 años, sale conduciendo desde su casa en Madrid y se dirige rumbo a Valencia. Roberto va con él. En el camino se produce un terrible accidente. Un camión que venía de frente se sale de la autopista y embiste de frente el auto de Antonio. El impacto mata instantáneamente a Antonio, pero Roberto sigue con vida. Una ambulancia de Valencia llega casi de inmediato, advertida por quienes fueron ocasionales testigos, y el niño es trasladado al hospital. No bien llega, los médicos de guardia comienzan a tratar al niño con mucha dedicación, pero luego de intercambiar opiniones y estabilizarle las condiciones vitales, deciden que no pueden resolver el problema de Roberto. Necesitan consultar. Además, advierten el riesgo de trasladar al niño y por eso deciden dejarlo internado en Valencia. Luego de las consultas pertinentes, se comunican con el Hospital de Niños de Madrid y finalmente conversan con una eminencia en el tema a quien ponen en conocimiento de lo ocurrido. Como todos concuerdan que lo mejor es dejar a Roberto en Valencia, la eminencia decide viajar directamente desde Madrid hasta allí. Y lo hace. Los médicos del lugar le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos es el primero en hablar. ¿Está usted en condiciones de tratar a este niño? Pregunta con un hilo de voz. Y obtiene la siguiente respuesta. ¿Cómo no lo voy a tratar si es mi hijo? Dos pistas. Antonio no era el padrastro. Y Antonio no es un cura. ¿Cuál es la solución?
Bueno, com que portem tot el programa parlant de,
Val,
del tema...
Quedeu bé, quedeu bé.
És més fàcil, no? Claro. Que contra tot pronòstic, el metge especialista és la mare.
Exacte.
Sí.
El que passa que aquest article,
sí?
Doncs es treballa molt en els tallers de llenguatge no sexista i així per mostrar que gairebé tothom pensa que la eminència esta que viene de Madrid a tratar el niño, tothom pensa que és un home.
Jo crec que també ho hagués pensat si no portéssim
ja, si no
tot el programa
justament
en el context, com siguéssim, eh? Però sí que... Jo, a mi m'ha recordat aquells problemes que es posen, que li has de donar 30 voltes, saps? Que d'aquell tipus del submarinista que apareix al mig del desert o...
Bueno, no.
Els problemes aquests de lògica, no? Mm. I sí que jo crec que en un altre moment ens hagués costat...
I hagués donat més de sí, no? Poder.
No, però està bé, i també està bé saber que quan hi penses, no? Quan estàs més atenta, amb les antenes més posades, doncs... Doncs
clar, perquè bueno, és això, també escoltar-ho d'una manera que estàs més alerta que no escoltar-ho com una simple notícia o que ningú pensa que l'eminència és la mare. Però bueno, era un exemple, un petit exemple del que es pot fer amb el llenguatge. No?
Uh-huh. Ai. Doncs, si et sembla, podem posar una altra cançó?
I teníem algunes recomanacions, alguns perquè, llibres també.
Sí. Podem posar una cançoneta i després ja passem a recomanacions i anirem donant. Ho dic perquè com que també ens han proposat bastantes cançons, està bé poder-les aprofitar.
Sí, sí, sí.
Poseer y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran
su razón. El primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así. Grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. Si vas a tocar a tu compañera, será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera, será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti.
Muchas gracias.
Doncs com quasi sempre, perquè no puc dir sempre, segons el tema tenim alguna recomanació d'alguna lectura per les que heu escoltat avui el programa o en les seves remissions i us interessi el tema i vulgueu llegir alguna coseta més, doncs us recomanarem aquestes lectures. Tenim un llibre que es titula Nombrar el mundo en femenino, escrit per la Maria Milagro Rivera Garretas. Està publicat a l'editorial Icària, Madrid, 1994. Una altra lectura que us recomano és El poder de la palabra, de la Laura Alves, que és de l'editorial Mimeo, del 2002. La Margarita Pisano escribió en el 2002 El triunfo de la masculinidad, que también hace fa un reflexo molt inspirador sobre, bueno, sobretot reflexions sobre aquest tema, no? De lo masculí enfront de lo femení. Aquest, a més, aquest de la Margarita Pisano, si entreu, us dono una pàgina web que us el podreu baixar, és www.creativitatfeminista.org. I per últim, doncs, l'última recomanació és La niña, d'Eva Giberti, del 2001, que és un assaig que el trobareu a www.evagiberti.org. També us el podeu baixar. I aquestes són les quatre recomanacions d'avui que tenim sobre lectures que hem mirat per parlar del tema.
Sí, després també podem penjar les ressenyes d'aquests llibres, bueno, almenys el títol i l'editorial, podem penjar el blog de Ràdio Bala, que és on trobareu aquest i tots els altres programes d'embalades també, a radiobala.wordpress.com. I això, podem penjar el títol per si no ho heu agafat i per si us interessa això, aprofundir una miqueta més en el tema i seguir llegint. I
molt bé, doncs estem quasi en la recta final del programa.
Sí, jo crec que podríem posar una altra cançoneta d'aquestes.
Perfecte.
Que ens han recomanat i continuem.
Molt bé.
Thank you.
Nominar es un acto político. Podemos aventurar entonces que para existir necesitamos nombrarnos y ser nombradas. Es que las palabras no solo son, y simplemente eso, palabras. Son también significado, y son significado cargada de belicosidad, que toma senderos variados en el laberinto patriarcal por el que transitamos. Apostamos a continuar desentrañándolo para poder convertirnos junto a otras en desertoras de este orden. Ejercitamos para ello pequeños actos de rebeldía, cuando no tenemos a mano una palabra disponible por la Real Academia Masculinista, porque hemos aprendido que nombrarnos es autorizarnos. I bé, així donem una mica per finalitzat el programa d'avui. No sé si us heu quedat amb ganes de dir alguna cosa per acabar, per anar ja tancant. Ceba, Aicol o Llimona... Avui no estic gaire fina amb els noms, eh?
Pues jo ni te cuento. Rec, bueno, ganes de que totes les persones que hagin escoltat el programa, doncs, hagin pensat, no, una mica en això i ho incorporin a la seva vida, a la seva quotidianitat i pensin i agafin consciència i tinguin ganes de fer petits canvis. Uh-huh. I també vull dir que ens podeu tornar a escoltar el programa els dilluns de 1 a 2 del migdia.
Perfecte.
Molt bé. Doncs ja anem cap a...
Sí, d'aquí a 15 dies, un altre programa. No tindrem a la nostra Sabeta, que ens farà plorar a les hores de veritat, perquè se'ns marxa, la trobarem molt a faltar, igual podrem fer un...
Com... Però tornaré.
Amenaces?
Això esperem.
Sí, sí, tornarem aquí com sempre amb ganes. I res, 15 dies, tornem a sintonitzar-nos aquí al 106.4. I salut i alegries. Adeu.
Adeu.
Adeu.